Ràdio Vilafranca.
Pregúntese, señorías, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí es sí. Porque aquí no solamente afecta a mujeres, afecta a adolescentes, afecta a menores. Lleva usted dos leyes.
Termine ya,
la
señoría.
Ley del solo sí es sí y la ley trans, por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
Muchas gracias, señoría.
Ayer lo dijo su presidente, ¿no? Dijo aquello de la gente de bien. Claro, yo entiendo que cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien. Esa gente sí es de bien. Señoría, qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es.
Toma del frasco Carrasco.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Pues eso, señores y señores, amb vostès el que faltava a Màlex Santamaría no es gente de bien. No es gente de bien. I Pep Vergés, bueno...
Últimament
no, tu eres gente de bien, eh?
No, últimament sí.
Ah, últimament sí que ets gente de bien.
Home, abans era un cràpolo.
Ah, ara ets gente d'orden, d'orden i de bien.
Bueno, orden...
Orden i...
Més o menys sí, sí, sí.
Sí, va, és gente de bien, vale, molt bé.
Escolta una cosa.
Sí?
Necessito que aquest programa canvi de la ubicació.
La ubicació de què?
No, perquè el meu cos demana estar en aquesta postura que estic ara.
Doncs tu mateix.
Però, en canvi, no puc... La torsió, amb l'edat que tinc, no em deixa.
Has provat de fer el gir contrari? O, en tot cas, posa't en aquest micròfon d'aquí...
Jo aquest programa m'encantaria fer-lo...
Has de pensar una mica, gente de bien.
No, a mi m'agradaria fer-lo amb una maca.
Bueno, pues pots fer-lo, vamos allá, vamos allá.
Un refresc.
Comencem per l'assumpto.
Un refresc.
Sí, home. Sí.
Groc amb escuma.
Sí.
Una llimonada,
Sí.
No, que no sé què collons estàveu pensant.
No, un refresc amb escuma, que... I llavors, ara mateix no sé en què estava, no sé què estaves pensant tu, que estàvem pensant.
No sé, com que tots teniu aquesta ment perversa que us
de groc amb espuma. Home, això surt a les pel·lis aquestes així com molt rebuscades, no?
No.
Ah, no.
Vale, m'he equivocat. Marrón fosc amb escuma.
Home...
Caca.
També podria ser... També podria ser pel·lícules rebuscades, sí.
Podria ser una Bolldam.
Sí. Malta negra d'aquestes,
allò... Que és per on anava jo. Jo no anava
negra.
Per la caca.
Ah.
No anava per la caca, hòstia, que tots...
Ni pel pipi.
Ni, home, no, rebuscats, que no se'm foti un vas de pipi. Què penses que sóc el xumari al
far? Escolta, el primer contacte que vam tenir de petits amb el pipi va ser quan ens deien que si ens picava una abella o una avispa, havíem de pixar damunt de la terra i amb aquell fang ficar-se una cataplasma a la picada. És o no?
Sí, però clar, és normal, saps per què?
Ah.
Perquè, per exemple, tu quan et pica alguna cosa, què et poses? L'afterbite
sí,
aquell, no?
Sí, una mica d'amoníac, que diuen que és amoníac, no?
I el pipi què és?
Però sí, és ja amoníac, està. És amoníac. Però no sé, últimament, la gent experta en la matèria, que tampoc, vaja, que diguem que el sacrifici tampoc era molt... Que, diguem que calmava més el fang que es produïa que no pas l'amoníac que tu podies tenir en aquell pipi.
Depèn del pipi que tinguis.
És a dir, que tu podies estalviar allò del pipi i posar aigua normal.
Però llavors quina gràcia té?
Que, per cert, a les picades de medusa és aigua dolça o salada la que t'has de netejar?
Salada.
Crec que és salada, oi?
Sí.
Pues potser podies fer un cataplasma amb aigua salada i el...
A mi em va picar una medusa.
La sal evita la inflamació. La sal evita la inflamació, per tant, si pica una avispa i t'estàs a la platja, per exemple, doncs et poses sorra amb aigua en sal, no? Pam, cataplasma. Digo jo, no sé, és per lògica, no?
No sé.
Bueno, digues, perdona, és que
estàvem
aquí.
No, que a mi em va picar una medusa i ja està, vaig posar els peus dins de l'aigua i em va picar una altra, però...
Medusa.
Sí. La vaig trepitjar, de fet.
Jo sento, per la gent que té negocis a la platja i de més, però a mi cada cop em tira més enrere, anar a banyar-me a la platja. És aquella cosa que dius, pa què?
Jo si no porto les ulleres i el tubo...
Ja, però tot i així...
No, perquè llavors...
Llavors sí, però sempre, hi ha moments, hi ha flancos de ciegos, eh?
Però has de ser...
Hay flancos ciegos.
Clar, però si tu no tens l'experiència que tinc jo, recorda els anys que vaig passar amb Jacques Cousteau?
Sí. No tornem amb aquest tema, que ja vam explotar bastant el tema l'anterior vegada.
Val,
sí.
Doncs sí. Tinc un ull i les veig. Fins i tot he anat acompanyat d'alguna sirena.
Sí, sirenita.
Sirenita.
O sirenaza.
Sirenita. Aquella sirena. Bueno, sí, he anat acompanyat sirena. De moltes sirenes. Un expert en sirena. Mariner com jo, pues, voltat per tot el món i totes aquestes sirenes.
O bomber.
Però se'n refiava molt de mi. Deien que tenia una... Saps? Un ull vista... central. Un ull central i veia... Sí, perquè has de mirar no sols a baix... i endavant, sinó que has de mirar a dalt, perquè moltes de les meduses floten, estan flotant.
Segur
és que si sempre vas mirant a baix, te'n trobis alguna al cap.
Però a més, floten per tot arreu, tant floten per dalt, com pel mig, baix... Com per...
I has de fer una cosa que també és conèixer-les. Hi ha meduses que no piquen. Val? Hi ha bastantes meduses que no piquen.
Sí, però el sust te l'emportes
igual. Sí, però et diré per què. Si tu estàs a la platja i estàs mirant l'horitzó, pensant en qualsevol cosa agradable. Agradable.
Ah, perdó, agradable. És que jo pensava en la medusa.
Agradable. Aleshores, te n'adonaràs que la gent nada, no? Neda per la platja, no?
Sí, home, sí.
I aleshores, pues, si veus que molta gent està nedant i no ve ningú picat, i tu vas i veus que hi ha meduses, és que no piquen.
Ja, sí, però a vegades també és que la gent són molt feliços.
Jo ja les conec, ara.
I tenim aquella cosa de, bueno, mentre no em pica a mi...
No, jo les conec, ara...
Virgencita.
Bueno, degut també als estudis en oceanografia i medusologia.
Sí.
I aleshores les conec. I ara sé que n'hi ha una més petitona, que sembla que és més mona...
És la que pica.
I la grossa, que sembla un xampinyó gegant, aquella no fa res.
Aquella no fa res.
Tampoc la toco, eh?
Jo és com els bolets, prefereixo no... Si no estic gaire segur, no n'agafo cap.
Sí, tampoc la toco, no. Això no volia dir que tranquil. Però que sí que dius, home, aquelles dues persones estan nedant, s'han menjat totes les meduses. I, de fet, ja veus algú que fa així amb la mà.
Jo, francament, abans anava a la platja a despajarringar-me. O sigui, xof! Era allò de xof, i obries els braços, les cames, i buceaves, i no sé què, i trencam... Ara entres a la platja i estàs ja pensant precisament en això. Ai. Vas mirant. A dreta i esquerra. A baix i a dalt. Tu mateix ho has dit. Et poses les ulleres de l'snorkel...
Jo un dia vaig veure unes meduses i no eren.
Tu no has d'estar mirant tota l'estona si hi ha una medusa o no?
M'agradava
mirar biquinis i altres coses.
Un dia vaig pensar que eren meduses i no, eren dos metes.
Eren dos metes.
Sí, bueno, dos objectius.
Si cadascú té una meta a la seva vida, doncs, escolta...
Diu que hi ha molts peixos, ara, també.
Està prohibit
pescar a molts llocs.
Menys mal. Els peixos es mengen les meduses?
Els peixos no mengen res. Es mengen el pa que els hi dones tu, que està, tampoc els diu ho has de fer, però si vols, si a algú li fan por els peixos...
Sí, que
doncs,
no...
Si et ve la dolenteria, tu, que jo ho he fet, perdoneu, petita dolenteria.
Ja.
Agafes una mica de pa o te'l poses a la mà o patates fregides i te'n vas cap a dintre amb la persona que li fan por els peixos,
digue'm el prit.
I comences a esmicolar el pa i se t'omple de peixos, però que et toquen, eh?
Mentre no hi hagi piranyes...
Mar Mediterrani?
No, escolta, amb el canvi climàtic ves que cada cop hi ha més tintureres i més coses, més tiburones i més històries.
Jo una vegada em vaig banyar en un lloc i després de banyar-me em van dir què? Has vist que t'ho has passat bé banyant aquí tal i qual? Diu, no has trobat cap cocodril? La música aquesta. Dic, home, què vol dir cocodril? Diu, mira allà.
Hòstia. I el cocodril rient.
No, els cocodrils van... No, saps què passa?
Els cocodrils van pensar, il·luso, desgraciat.
No. També és veritat que, igual que els taurons amb els receptors que tenen aquí el nas, que són electromagnètics...
Són com walkie-talkies, però...
No, electromagnètics, saben detectar el greix de la víctima i si val la pena...
Si
val la pena atacar-la,
Ara!
Que es diuen les no sé què de Lorenzini.
Si és algú caldo bo o caldo dolent.
Es diuen no sé què de Lorenzini, estic segur. Mira tu que tens nens. Doncs no, perquè els expliquis alguna cosa normal. I aleshores, jo estic segur que tant els taurons com els cocodrils, quan passen pel costat meu, diuen per menjar-se aquest sac d'osos que no m'hi poso, saps? I a més igual està podrit a sobre. Clar, és un hàndicap, no? Un hàndicap. En canvi, si veu una persona formosa, d'aquelles que, bueno, que fan goig, no?
Que dius que sí, eh? Que dius que sí, sí.
Doncs aquesta segur que la pillen.
Sí.
Això és veritat, el que t'estic explicant.
O sigui que jo ho tinc molt bé.
Tu també, malament, com jo.
O sigui que cap, no, malament no, bé.
Bueno, sí que no es mossegaran.
No es mossegaran.
Això és veritat, ho vaig... Vaig, bueno, vaig
si mesuren, ells mesuren...
Sí. Ampolles de l'Orenci, no sé què, a veure.
I van mesurant una mica les formes, també, no?
No, no, un capten per aquí.
Una persona una mica entrada en quilets, allò maca i formosa, doncs pataplam, pim-pum. En canvi, em veuen a mi, no són capaços ni de detectar-me, perquè segons en quina postura em posi, el radar d'ells passa de llarg. Ma. Però no, no, insisteixo que la platja està molt bé... Aneu a la platja, aneu als xiringuitos de la platja, feu un negoci, feu el que sigui, convideu-me si voleu anar a la platja, però jo...
Digue'm a mi, ara ho he anat a buscar perquè he dit que a veure sí, si... Clar, sí, jo dic sí, coses sí, a vegades sí, i penso, sí. A veure si estàs dient una estupidesa.
No, home, no, i tu què coi has de dir estupidesa?
Saber-hi ganar. Les ampolles de Lorenzini són uns òrgans sensorials especials formats per una red de canals amb electroreceptors coberts per una substància gelatinosa.
Ah, però això, si és un fan de la sèrie de Cousteau, és normal, ja, això ja jugues amb avantatge, perquè efectivament... Doncs...
Sí, però per què cony no me'n recordo de què vaig sopar ahir i m'he de recordar de les ampolles de Lorenzini?
Perquè la sèrie i els reportatges de Cousteau, que els mires allò, vas mirant... Hi ha èpoques que t'enganxes i vas mirant, queden gravades a foc. I és National Geographic també. I dius, ostres, és un bagatge que et
va... Ha perdut molt, National Geographic, home, per mi. No, perquè fan xurrades, ara, tu.
Home, necessiten temes.
Ja, però s'han tornat una mica com aquests canals de Cómo se hace.
Bueno, perquè el ¿Cómo? Director o directora de torn, doncs suposo que la cadena li exigeix beneficis i audiències i ja se les empesquen totes per intentar... I perden l'essència.
Exacte, i llavors te'n vas a la 2.
Exacte.
I fan molts bons documentals que ja havien fet, el National Geographic.
Pres del cap. La 2, jo quan estàs, hi ha un moment a la televisió que estàs aprofitant el teu moment de zozobra, del
que
sofà,
sol, no? Sol.
Que diu que si no tens Tour de França, dius, què faig? Què miro? Sí. Vas fent zapping, allò que d'allò, i hi ha un moment que dius, vaig a la 2, ja està, és l'últim recurs, ja hauria d'haver estat el primer. Perquè aleshores t'enganxes amb aquells reportatges, aquells animals, aquelles coses.
Jo m'he enganxat també uns reportatges que ara fan a la 2, el diumenge, a la nit, crec que és. Bueno, a nit, sí. A mitja, a les 9 o les 2 quarts de 9. I després també el Canal 33 també té coses bones.
Té alguna coseta, interessant, sí.
També.
I a més en català.
Són els dos de referència que tinc jo quan veig la tele. Jo hi ha molts dies que no miro la tele, val? O sigui, no veig res. Mai miro l'informatiu.
De Tele3 o de cap?
De cap.
De cap.
Des que no miro els informatius tinc millors digestions... I, a més a més, dormo millor.
Sí, perquè actualment, què vols? Que els tambors de guerra tornen a sonar? Que torna a haver-hi la guerra freda i l'amenaça nuclear?
No, a més,
un any de guerra.
Tothom està barallat.
Exacte, Síria, terremoto.
Tothom s'insulta.
Sí, sí, el Congreso de los Diputados, veus la Cuca Gamarra, o veus el no sé què, dius, o veus el senyor Feijó dient que els que siguin trans no tenen dret a viure perquè no són gente de bien, perquè molesten a la gente de bien.
Recorda que aquesta gent suposaven els casaments entre persones del mateix sexe,
sí.
I resulta que hi ha gent al seu partit que estan casades ja. Amb persones del seu mateix sexe.
Però no se dissimula. Això és com que estan en contra de l'avortament i després els seus fills van a Londres a avortar.
Ah, exacte.
Dius, bueno, quina se nota.
A més, qui pot estar més en contra de l'avortament? Doncs els rics. Per què? Perquè a ells els hi sua el rabo.
Exacte.
Que el seu país...
La gente de bien.
La gente de bien. Perquè ells, com que tenen molts diners, claro. Se'n van a un país d'aquests...
Pues como siempre, como Dios manda.
Clar. La llei de l'eutanàsia, a qui el vota en contra? Doncs la gente de bien i rics, perquè si en algun moment ells pateixen molt la seva vida i necessiten, se n'aniran a Suïssa, amb una clínica que t'ho fan.
Però més que algú li expliqui al senyor Feijó quan diu que dejen de molestar a la gente de bien, que no, que la ley trans no le va molestar a usted, que no se tendrá que cambiar de sexo, tranquilo.
Que és el que dèiem, també, que...
Sí.
Bueno, això la decisió...
Això cadascú, potser la llei li permet i ho fa.
Però a més que... clar, aquesta gent, sobretot aquests feixistes, compten sempre amb tot el suport del que és la classe del país, eh?
I els mitjans de comunicació.
Els mitjans de comunicació, jutges, jutges la llei de Solo Sí és Sí, s'han passat.
Home, s'han recreat.
S'han recreat. Per què? Doncs perquè és allà on rau...
Perquè ells manen.
El poder de l'Estat rau en els jutges, en els feixistes, en l'exèrcit, en la policia I en els banquers...
Gente de bien.
I en els banquers... Com ja Dios està. Manda. Aquests són els que manen.
Dios manda.
Els polítics no manen res. Són ja uns xicharelos i quan molesten els treuen.
Si alguna roja te mete la ley de sí es sí, pues ya nos encargamos nosotros de ridiculizarla.
Llavors la ridiculitzen i tal. Ah. Com allò no podré decir nunca más.
Si algú, hi ha algun pacte de treure la sedició i això podria beneficiar potser algun indepe, ja ens encarreguem nosaltres de que això no sigui així i tergiversem
els jutges,
el que calgui.
I els jutges reinterpretem
aquest.
La
poder d'aquest país. Ah. I encara hi ha gent que es posa de perfil i va dient bueno, creemos en la justicia de este país.
I a més, fixa-t'hi que els jutges aquests fan cara de malparits.
Home, això, no sé,
respectes.
Això és una apreciació.
La cara del Marchena és un tio...
No vinculis aquestes coses. Generalitzes.
No, malparits no, perquè els seus pares no tenen la culpa, és veritat.
No, però fan
cara de rabiosos, home. Bueno. Fixa-t'hi la cara del Marchena.
Amb aquella risita de dir, ja vindràs.
Que sembla més proper al comte Dràcula que no a una persona normal i corrent. La cara del Llarena, aquell il·luminat que va salvar Espanya...
Que continua salvant, Espanya.
Però és que ja no li fan cas a cap part, però
bueno. No, tranquil. Ell ho seguirà, total, no té res més a fer.
Sí, tot, bueno.
Va cobrant.
Cobrar.
Ja està, i salvant d'Espanya.
I a més, si ell fracassa, no et preocupis que desapareixerà. Com va passar amb la senyora Lamela.
Què dius?
Vist, no?
Perdona. No, la senyora Lamela no desapareixerà. No. L'han promocionat molt més amunt del que estava.
Mediàticament, després del
tema... Cal.
Però després del Sandro... Home, la van promocionar per pagar-li el fet de tancar la presó al Sandro Rossell.
Per reconèixer els mèrits.
Per reconèixer els mèrits de tancar un innocent a la presó.
Esta no es vale.
Esta és la bona. I aleshores, però fixa't que una vegada Sandro Rossell està a la calle, que ja s'ho veien a venir, ja l'aparten una mica i ja... Aquesta
espera, que encara li pengen uns quants processos, no preocupis.
Aquí?
Ja, el Sandro Rossell.
No, ja, Fabri,
sí,
home, ja està,
problema.
Eh?
No et preocupis, que la justícia tarda, però llega, en este país llega.
Si no li queda res, el que li pot quedar és alguna a la Lamela per part del Tribunal de Drets Humans de la Unió
Europea. A veure si és veritat.
El que passa, clar, a Espanya recordem que és aquest lloc que, per exemple, els presos, el jutge predeterminat no val, llavors ells es posen els jutges del Tribunal, per exemple, Suprem, i si vols apel·lar la sentència que t'han donat, també l'apel·les en el mateix Tribunal Suprem, que és el que ha dit ara allò de l'Europa, que això no pot ser. O sigui que tu, un tribunal d'apel·lació, ha de ser per sobre. Ells, quan els interessa, es passen la llet pel forro. Però aquest país té l'avantatge que ningú es queixa. I això sempre ho he dit. La culpa és nostra, i jo el primer, el davant. Però som uns cagons, no ens queixem mai.
Sí, poden
fer el que els doni la gana i ens posen l'electricitat al que volen. Mira quina diferència en França.
Bueno, doncs tu, com que no tens diners per abogats... Sí, som uns
com
cabons.
Que no tinc diners per advocats?
Ah, no? Sí, tens diners.
Per... Això. No, home, jo els agafo i no els hi pago.
Ah, perquè estem en el país...
Jo tinc amics advocats, jo crec que em farien un favor.
Però, jefe, aquest Feijó... Ja, encara no estem en campanya electoral, no? Vull dir, puc dir coses. Bé, sí. Et donen l'entret, aquest...
Del portal de Betlem.
Perquè aquest de Galícia hauria d'anar molt bé, no? Però, clar, jo recordo, per exemple, el cas del conseller aquest del Banc d'Espanya, que es va pactar pel govern i el PP, i que, proposat pel PP, va accedir al càrrec i poques hores després el van obligar a dimitir. Recordem, el senyor Antonio Cabrales. No sé si recordes que l'Antonio Cabrales, doncs, company de feina de Clara Ponsatí, doncs, quan a la Clara Ponsatí la van perseguir per salvar Espanya, els salvapàtries de Llarenes i tots aquests, doncs es va posar al costat de la seva excompanya de feina, i ell i molts altres catedràtics doncs van signar a favor de la Clara Ponsatí dient que, bueno, que una cosa era defensar les idees i la que podies estar o no d'acord i l'altra que l'estiguessin perseguint d'aquesta manera. Pel sol fet de dir això d'una excompanya de feina sense entrar a ser indepe o no, que ell poc d'indepe és, l'Antonio Cabral, és proposat pel PP, doncs resulta que el van obligar a dimitir i hores més tard el senyor Feijó va dir, hombre, que Leonora, porque es que era de obligado cumplimiento que dimitiera. No podía ser en este país que un hombre que había apoyado a este, que había firmado esta nota, un dels molts, vull dir que ell no els va posar ni personalment ni res, va firmar la nota, hombre, que no puede ser que en este país se adquiera un cargo público teniendo este pasado que tiene. Un senyor que s'ha fet una foto amb narcotraficants...
Sí.
I resulta que després de fer-se la foto amb el narcotraficant, que jo sàpiga, va accedir al càrrec de president de Galícia, que ja ho era.
S'anava de vacances...
No ha dimitit,
pas. S'anava de vacances amb narcotraficants.
Eh?
Li pagaven les vacances.
Es fotografiava amb els narcos i un cop descobertes les fotos, jo no vaig veure que dimitís de res. I aquest mateix senyor dona lliçons a Antonio Cabrales que se li va acudir donar suport a la seva companya de feina tot i manifestar que ella estava en contra del que ella defensava. Però la donava suport perquè la persecució era intolerable.
Però és que ara ja...
D'on ha entret aquest Feijó? D'on l'han tret?
Bueno, és que ara Llarena demanarà, com es diu allò, malversació per benefici propi. És a dir, a la Clara Ponsatí li demanen que s'ha enriquit amb el procés d'independència.
Home, no, és que amb això de l'enriquiment aquest, nen,
això és l'hòstia.
Els hi han donat l'eina fantàstica, aquests jutges. Aplicant la justícia, ja sí.
Em fot fàstic, eh? Jo, si
ja
pogués...
Està, a mi també.
Si em poguessin donar alguna altra nacionalitat, em farien un favor. La veritat sigui dita.
Jo no vull, no tinc ganes de renunciar a la meva nacionalitat catalana.
No, la catalana no.
Oh, clar, és que jo tinc ganes de viure aquí. A mi Vilafranca m'està molt bé. I Catalunya m'està molt bé.
Bueno, però això no vol dir que jo
tingui... I Espanya m'està molt bé.
Però,
mentre no persegueixi les meves idees, clar. I em digui terrorista.
Mira.
Que és el que em diuen, no?
Sí.
Si defenses l'independentisme, diuen terrorista i no sé quantes coses més, no? Bueno.
Sí, no, sí, cada dia se n'inventen una de nova.
Bueno, doncs pues això...
Cada dia, sobretot, molt bé el diari El Mundo, que va creant... I no ho dic només als diaris d'allà. Recordo que el periòdico, en el seu moment, l'FBI havia avisat els Mossos que hi hauria un atemptat, i era fals, absolutament.
Bueno, això ja fa temps, sí.
Sí, però és escarós. O sigui, jugar amb els morts i amb les víctimes és el més escarós que pot haver-hi aquesta vida. I sento el director d'un diari, una persona...
Que ens fem mala sang.
T'ha posat la Soraya de Santa Maria perquè...
Ai, no, per això dic, estalvia tu, home.
Ha acomiadat l'altre, el Nadal. Oh. Ha acomiadat el Nadal, el Rafael Nadal.
Hòsties, que...
Però jo no m'estalvio. Les coses s'han de dir, perquè si no fem el catalanet o l'espanyolet, és a dir, sí, ja ho sabem, que venen droga, però mira, que així no miro cap a un altre costat. No, ho hem de denunciar. Clar, hem de denunciar si ens cobren la llum a preu que tal, igual que hem de denunciar la reforma de les pensions. Cony, no ho fan els francesos i els anglesos?
No eres gente de bien.
Bueno, però els francesos ho estan a punt d'aconseguir i els anglesos també estan a punt d'aconseguir el seu. Què passa a aquest país, que ens poden donar pel sac tot el que els hi dona la gana?
Bueno. Doncs
pues no. No penso callar.
Pues mira...
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Bueno, resumido.
Clar, tu pots entrar en un vàter que fa olor merda i pots dir, bueno, mira, noi, què hi farem si fa olor merda, no? O pots tirar la cadena i ja no fa olor merda. Doncs esforcem-nos una mica, sisplau, en tirar la cadena.
La merda continua existint, eh?
No, però se'n va a un altre lloc.
Bavall.
Se'n va a una depuradora.
Sí, això és veritat. Sí, una depuradora. Bueno, total, que... temes avui...
Què passa?
Home, ja, aviam, ja aquesta cosa que he llegit avui... Espera, que aquí tinc un follon.
De músiques, tu. Estan sonant músiques de circo, músiques de por.
De circ, de por, de tiburon i no sé què, però jo vull que soni aquesta.
Els Rollins?
Sí, Rollins. Rollins Stones. Segons la revista Variety... Beatles i Rolling Stones poden tornar a actuar junts, tot i que potser Beatles no, perquè sí, que falten dos, no? Ja de Beatles. Pues ja, seria el que queda de Beatles i els Rollings, que m'acago en dent, aquests no han fet un pacte amb el diable. En aquest cas, Paul McCartney i Ringo Starr estarien col·laborant amb una cançó o amb una gravació dels Rolling Stones. Els dos ex-Beatles han passat les últimes setmanes en un estudi de gravació de Los Angeles on Andrew Watt està produint el nou àlbum dels Rollings.
Pensa una cosa, que... No facis dir, però estic parlant de fa molts anys. Els primers àlbums dels Rollings hi havia cançons dels Beatles.
Bueno,
que havien composat els Beatles.
I es veuen videoclips, per exemple, no me'n recordo quina cançó dels Beatles, que crec que és amb el Help of My Friends.
Jo tenia 10 anys, eh?
Amb la petita ajuda de l'amistat. Aquella cançó, crec que apareixen els Rolling Stones precisament intervenint en el vídeo dels Beatles. Tenint en compte que en aquella època, per mirar de vendre més, alguns intentaven fomentar una rivalitat entre Beatles i Rollings perquè les seves cançons eren diferents i aleshores van dir, mira, potser vendrem més revistes. I es començaven a inventar que si s'havien barallat, que si els Beatles i els Rollings no s'entenien bé, que no sé quantos, i de tant en tant, per desmentir-ho, doncs feien aquestes coses. Convidaven els Rollings als seus vídeos, apareixien així com de dissimulat, i bueno, pues... Està bé, home, està bé. Doncs no sé, ja preguntarem al nostre especialista en la matèria, Josep Sardà, que ho sap tot d'aquesta qüestió. Potser a la tarda el truco, a veure què ens pot dir.
Va,
d'aquesta qüestió. Aviam, telèfon dels al·ludits. Si Josep Cerdà ens està escoltant, que truqui, 938-17-26-26. A veure si resultarà que ell sap alguna cosa. Ah. Però això diuen, que els dos integrants dels Beatles vius estarien col·laborant en el nou disc del Rolling Stones, segons publica Variety. La revista nord-americana assegura que Paul McCartney ja hauria gravat parts del baix en una cançó i Ringo Starr hauria tocat la bateria en la mateixa. Això no vol dir que els Beatles i els Stones treguin una cançó junts, sinó que McCartney i Starr haurien registrat parts instrumentals del disc. Per ara no se sap si només hauria estat una cançó, o dos, o haurien gravat tot el disc, o no se sap què. El que sí se sap, segons sembla, i diu la notícia, és que els dos ex-Beatles han passat les últimes setmanes per un estudi de la gravació de Los Angeles, on Andrew Watt està produint el nou àlbum. I està aquí Podolet. Això sí, el nou disc no té data de sortida, seria el primer que els Stones publiquen en material nou des del 2005. És a dir, des del 2005 els Rolling Stones no publiquen res nou. L'últim va ser a la Bigger Bang. Tot i que no hi ha cap anunci oficial, tot indica que el disc és una realitat i que és cert tot el que es diu. El líder Mick Jagger ja deia el 2021 que el grup té moltes pistes llestes i el guitarrista Keith Richards va dir a Instagram el mes passat que hi ha música nova a la vista. Perfecte. Bé, no sé.
Què més?
Vinga, va.
Què?
No sé.
Ara. Ara recuperem la normalitat.
Sí.
No sé, tu, clar, la gent es fa gran i, mira, morta la Raquel Welch, he quedat una mica
hosti,
orfa.
Hosti, tu, calla.
Quan es mori Sofia Loren, ja serà el final dels meus dies.
Raquel Welch, que era com allò, com...
El cuerpo.
El cuerpazo, aquell...
No, el cos.
The body, deien the body.
I aleshores aquesta dona era però guapíssima, no? Ara hem d'anar al tanto com diem les coses, però a mi em semblava guapa i m'agradava molt. Què voleu que us digui?
No, a mi també, a nivell físic, jo no sé, a nivell d'actriu tampoc la puc, sí, diguem, qualificar
va,
molt.
Va guanyar algun premi, eh?
Jo vaig veure aquella pel·lícula de Primitius, no? Va, que anaven tots ben pentinats.
Fa un milió d'anys.
El milió d'anys, aquesta, sí. Sí. Que anaven tots ben pentinadets.
I James Bond.
Home, aquella sí.
La sortida de la platja.
De buceadora, que anava amb aquell biquini, que va ser, jo crec, diria que el primer biquini famós de la història, no?
Diuen que és la portada més famosa de les pel·lícules de James Bond.
Més sexual que hi havia, tu, per l'època.
Jo no pensava en sexe. No posis a la meva boca paraules, tu, perquè ets un guarro.
No, però que...
Però jo veia allà un...
Què veies tu? Va, vinga. Ara posa't xulo.
Jo veia...
Què veies tu?
Jo veia tot...
Veies un cuerpazo.
El que aquesta vida no arribaria mai.
A tenir.
Mai.
Ja.
Els meus ulls veien allò que mai podien... Sí, i no, és que hi ha coses que dius, bueno...
Aquell biquini, vols dir?
El biquini, clar, home, no parlaré del cos. No, no siguis tan inclusiu, invasiu, introspeciu. Amb el vocabulari m'estic tornant boig. Però no passa res, m'ho aprendré, com tota aquesta vida. Doncs, clar, des d'aquestes dies, i després, ja dic, quan plegui la Sofia Loren, ja... I la Clàudia Cardinale, que també m'agradava molt. No sé si és viva, suposo que sí. Clar, la gent... Ara em dono compte que els meus mites sexuals... No, sexuals tampoc es pot dir. Els meus mites onírics s'estan morint.
Sí o no? Bueno, clar, Raquel Welch, però clar, però aviam, ara mires aquesta mites onírics i, clar, no se sent bé... Parlant d'aspectes, quin aspecte tenen actualment? Però,
no,
vaja,
sí,
80 i tants anys...
Bueno, mira Sofia Loren.
No, sí,
diu
bueno,
que està espectacular.
Espectacular, no? Sí.
L'altre dia van sortir unes imatges i dic, no pot ser, tio, no pot ser.
Sí, que pot ser.
I Raquel Welch l'havia vist jo ara amb unes imatges. No sé si l'últim any està malalta i per tant, però l'havia vist amb unes fotos ja de gran i pensava, ostres, però no està tan malament aquesta senyora. Vull dir que estava molt bé. Clar, és que sí. Jo, per exemple... Vaig envellint com correspon al meu temps, no?
Sí, home, bé.
No puc anar-me a posar botox.
Sí.
O no puc anar-me a estirar les arrugues.
És lo que tinc.
Es lo que tiene.
Vull dir, tinc el que tinc, les pallaringues que tinc, i, bueno, encara déu-n'hi-do per l'edat que tinc, però és el que hi ha. Aquesta gent es pot tunejar, tu. I, clar, si, per exemple, pues que se't fa un ou petit, pues et fots un mega ou.
Sí.
No? Puc parlar d'ous perquè ara ve Pasqua, parlar de ous de Pasqua.
Que pots modificar l'aspecte que vulguis.
Ah, que cauen els ulls, doncs te'ls aixeques. Bueno, sí, que el nas se t'ha fet una patata impressionant, doncs bueno, te'l fas més
sí,
petit.
Sí, l'aspecte, oi? Sí, sí, sí. Bueno,
que no tens llavis, doncs pues et fots, perquè abans de posar-te llavis més
val
que et
no,
fotis.
Favor, sí. A mi em fa una mica de cosa, A vegades gent que dius, ostres, s'ha fet alguns llavis, dius, quin mal, tu. No us ho feu. Si és per mi, no us ho feu, eh?
Jo tampoc, per
ja
mi
us
tampoc.
Considero guapes o guapos, perquè siguin elles o ells que s'ho modifiquin, ja m'està bé, a mi ja m'està bé. No cal furgar. Bueno, i atenció perquè, home, una bona notícia també, que és que ja es posa en marxa aquesta ajuda al lloguer. És a dir, que hi ha molts nois i noies que tindran 200 euros de xec d'ajuda del govern espanyol. Les persones que ingressin entre 22.000 i 27.000 euros també podrien tenir aquest ajut, segons les seves circumstàncies, lògicament. Però atenció, perquè aquí ve el problema.
Què passa?
Bueno, dos problemes. Un, de filosofia, que un dia havia si busco després un tall d'una noia clarivident que en un programa d'aquest de debat televisiu parlava d'això dels ajuts, dels xecs per pagar l'ajut al lloguer. Que coi, que potser podrien començar a posar fil a l'agulla a resoldre aquests preus brutals del lloguer. Perquè si tu el que fas és invertir diner públic en ajudar a pagar aquest lloguer, l'únic que estàs fent és contribuir a enriquir encara més a la gent que està especulant sobre aquests lloguers.
És una mica el que ha passat quan han tret l'IVA dels aliments, no? Sí,
bueno, mira,
que han començat a pujar els preus. Dius, sí, home, si no havia de ser tot més barat. Clar, doncs tot és molt més car.
Ja t'argumenten que és que han pujat els costos.
Sí, ha pujat els costos.
Costos i
l'únic costo que ha pujat, que no ha pujat, és el de fumar. Aquest
sí,
no ha pujat.
El de la poca vergonya tampoc ha pujat.
El de fumar, el costo no.
Aquest no.
No.
Costo ric,
com
no?
Com pot ser que pugi tot més les drogues?
Ho saps?
No, jo no fumo.
Ah, però no tens tarifes, no?
No, però ningú m'ha comentat cap.
O sigui, cap pujada, ningú t'ha comentat cap pujada.
No m'han dit, hòstia, em poso les mans al cap perquè... Bueno, jo no conec ningú que fumi porros, però... Però ningú m'ha comentat res pel carrer ni res.
Vale, vale.
Què vull dir?
Pues...
Jo crec que va el mateix.
Doncs la notícia, que en principi, bé, seria bona, tot i que jo poso la meva objecció, em sembla que la de molta gent, de que coi, és ploure sobre mullat, és mirar de tapar una via d'aigua amb sorra. Al final, la via d'aigua torna, i és això. I què faran els propietaris, sobretot Fons Voltor, que quan rebin els llogaters aquesta ajuda, pujar-los 200 euros al lloguer, hombre, per favor, i diner públic. Però, bueno, mira, escolta, és igual, ja està. Xec de 200 euros, benvingut sigui si servís d'alguna cosa. Però és que resulta que el propi govern te la mete y te lo saca. Aquí està.
Mete o saca?
Hisenda es pot quedar fins a 60 euros dels 200 del xec ajuda del govern espanyol. Torno a ficar fanfàrria, perquè, senyores i senyors, 60 sobre 200. Ole, tu! És a dir, més o menys un 30%.
Saps què em recorda, això? Saps els 400 euros del Zapatero? Te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Que després ens va fotre Hisenda?
Exacte.
Però tots. Els vam haver de tornar tots.
Qualsevol ajuda pot cotitzar fins un 30%. Per tant, cuidadito con això, perquè els que, clar, tinguin uns ingressos inferiors a 22.000 euros no hauran de fer la declaració. Però els que tinguin ingressos superiors a 22.000, que, clar, tractar-se del xec ajuda, potser resulta que segons...
Però és que tu pots tenir...
Pots rebre'l.
Clar, però tu igual... cobres 20.000,
sí, clar,
i amb el xec ajuda són 22.400.
I, per tant, puges la cotització
i has de fer declaració.
I estàs obligat a fer la declaració. La qual cosa encara t'arruïnen més, perquè, bueno... Pues,
o sigui, no t'ha servit per res.
No, al contrari. Pot ser que baix, fixin tot, surtis més arruïnat, perquè si no fas la declaració pot ser que t'estalvis alguna cosa en segons què, i si l'has de fer, doncs aleshores et poden trincar per moltes bandes.
Jo crec que
és fantàstic.
L'única manera... Clar, ara digue'm que
ja
jo
trist,
no hi entenc, però jo tinc una idea.
És que ja és trist. O sigui,
limitar els preus dels lloguers.
Però això va, recorda que aquest debat ja el vam tenir i a altres èpoques no opinaves igual, eh?
Quan?
Jo recordo alguna discussió aquí que van
quan
tenir
fa,
sobre el tema de les lleis de limitar el preu del lloguer.
Però clar, és que depèn de l'època.
Ja.
És a dir, si tu tens el lloguer a 300 euros al mes, pues, home, tampoc fa de que el limitis.
Sempre hi ha experts diuen que això no serveix de res. Això no serveix de res, home, perquè sí, això no serveix de res.
Home, sí que serveix, perquè, per exemple, si poses un límit al lloguer, segons... Clar, has de fer...
No, perquè llavors què passarà? Es reduirà l'oferta del lloguer, perquè molts propietaris diran no, Sí, trec el meu pis de lloguer perquè em limiten el preu i no em podré enriquir.
Sí, clar, clar. I llavors, si no llogaran i pagaran tots els IRPFs i tot...
Pues aquesta és l'excusa que sempre diuen a la gent experta. Sempre
el
gent
tema
experta.
És que has de fer una regularització acord amb el que estàs llogant.
Ja.
Jo entenc que si tu tens una casa al Pla del Diable i la llogues, no pot ser una limitació a 700 euros, no? Perquè tu ja probablement en pagues molt més de la hipoteca. Però... Sí, però que si es pot, és a dir, el que es pot regular són els pisos petits que estan cobrant una barbaritat o les habitacions que són un forat que estan cobrant 400 euros al mes.
I per què no grans, també?
Forat, eh?
Regulem-ho tot. No. Que sí, que sí, que ja t'entenc. Escolta, que, perfecte, si això... que et puc comprendre perfectament.
Però si ho estan fent a Dinamarca, Noruega, Suècia... Si ho estan fent a tot arreu...
Pues i aquí no, saps per què? Aquí són presoners d'alguna cosa, vés a saber qui té que pagar què...
Qui mana aquí?
Bueno, i amb això sí que li has de donar la raó una mica a l'Ada Colau, tot i que no amb aquest tema, però ella ho ha intentat també amb altres històries d'aquelles de atado y bien atado, com les aigües de Barcelona, per exemple. I no para de rebre querelles... admeses a segons quins jutges, querelles que no van enlloc, que són absolutes barbaritats i que està bombardejada dia sí dia també des de que es va atrevir a fer aquella llei que, per cert, o sigui, de una mica nacionalitzar el servei de l'aigua i dir, no, escolta, vostès aquí... Es va revisar, per dir-ho així, les condicions en què Agbar anava renovant el contracte, que eren absolutament... jo me lo guiso, jo me lo como, una mica allò de les concessions, eh? I ella va dir, no, pues ara l'Ajuntament opta també i tal, i tal. La de persecució judicial que ha rebut aquesta dona, i l'altre dia, inclús mitjans... no molt afins a la senyora Colau, li donaven la raó en el sentit de dir, hòstia, és que estàs repassant la de querelles que ha rebut aquesta dona, totalment infundades, però admeses per segons quins jutges, i que ha hagut de perdre temps i potser diners dels barcelonins amb abogats amb intentant sortir-se'n. Se n'en surt cada vegada perquè l'acusació és absurdíssima, però amb això ja portem uns quants anys, i curiosament al final sempre... les denúncies de la pròpia empresa concessionària les ha guanyat. Per això dic que allò de l'atado i bien atado costa molt, de lluitar contra segons quines coses.
Bueno, però...
I amb això dels pisos, escolta, és una. Hi ha molts millors,
en joc. Jo recordo quan la població es queixava més que ens fotien vagues perquè no ens pujaven...
Sí, tornem a lo de les vagues.
No, però és que no ens pujaven...
Sí, sí,
perquè si la vida pujava un 3%, ens pujaven un 1%, el sou.
Sí.
I la gent sortia al carrer.
Bueno, i els bancs què?
Que ara,
amb la inflació del 6% o el 7%, bueno, els interessos es donen
sí,
i mig.
Però ara hi ha un govern. Ara hi ha un govern, que no vull ara fer propaganda electoral,
però hi ha un govern
que des de fa uns anys ha passat de tenir un salari mínim interprofessional de 700 euros a tenir-lo de 1.080 en pocs anys.
Però això està molt bé.
I no s'ha mort ningú, oi?
No, i la persecució que ha rebut aquest home?
Sí, però això ja ho sabem, però...
Ah, bueno, ja ho sabem.
I a més ho fan d'un dia per l'altre, eh? Mira, pujarem el salari mínim 80 euros, però aquí el tens, apa.
Bueno, just quan la patronal negant-se en rodó, el seu president, que per cert, déu-n'hi-do, el president de la patronal de la COE d'Espanya, que els propis de la patronal de Catalunya te n'en parlarien meravelles d'aquest home, eh? Meravelles, al contrari. I que es va pujar el sou no sé quants... Just el dia que es negaven a la pujada de salarial, ell es va pujar el sou un 300.000%. Clar, i la pròpia ministra li va dir, home, doncs... claro.
Per això dic, claro. Per exemple, les pensions... Quan havien pujat les pensions un 8,5%?
Pues no.
Quan les pensions havien rebut pagues regularitzadores?
Però això no és per a gente de bien. Esto molesta a la gente de bien.
Bueno, pues... No, però a quin pensionista li ha de molestar que li pugin el 8,5%? El que no entenc jo és el pensionista o l'assalariat que vota aquesta gent que no vol que els hi pugin el salari.
Pues noi,
has d'estar tocat del...
Perdoneu, No, home, no, tocat no, els, home, els misteris de la
no
ciència.
No creus que jo puc votar Vox que ha votat en contra de que em pugin el salari?
Jo
puc votar que privatitzin la sanitat pública, si la sanitat privada d'aquí és un exemple per tota Europa.
El vot és misteriós, nen. Jo el vot i això dels vots i... Bueno, hi ha una cosa que és... homosexual vota qui vota i per què no sé qui vota qui vota i qui no... No, i la vida és així de complexa, eh?
El que passa és que hi ha una frase catalana que és perfectament aplicable, que és el ser cornut i pagar el beure.
Sí, senyor.
No? I això podem dir que és l'ésser humà.
Doncs és.
Cornut i pagar el beure.
Doncs ja ho sabes, que si vols ser cornut tens un xec de 200 euros, i si pagues el beure és que Hisenda te'n fot 60. Ole, ole, ole. O sigui que l'ajuda en realitat es queda en 140 euros. I pot ser que es quedi amb menys 500, perquè com que, com deies tu, passes de tram, hauràs de fer la declaració i llavors et trincaran molt més. És el clàssic de les ajudes, per exemple, com la compra d'un vehicle. Qualsevol ajuda es considera com un ingrés. I un ingrés, evidentment, necessites pagar la seva cotització, com a IRPF, i per tant, doncs, segons què paguis... Bueno, molta gent em deia que amb això del cotxe elèctric, per exemple, que l'ajuda pot ser important, de 3.000 euros o no sé quants euros, aquí sí que hi ha un perill evident de que aquell que està en el límit del canvi de tram de la cotització de la declaració de la renda, que vagi molt en compte i s'ho pensi dues vegades en acceptar segons quines ajudes.
Escolta,
perquè pot ser que aleshores li canviï de tram i no només tingui 3.000 euros d'ajuda, sinó en tingui menys 6.000, perquè aleshores ja cotitzarà molt més.
Amb una parella meva...
Pagarà molt més.
Li van pujar el sou, tenia un bon sou, i li van pujar... Va canviar de tram per...
I era més pobre.
Per 20 euros i cobrava menys que l'any anterior. O sigui, és a dir,
ai,
cobrava menys
d'Hisenda.
Perquè li canvia el tram, li retenen. Sí, tenia un bon sou i cobrava menys.
I la gente de bien, diu, pues...
Com pot ser que cobri menys si m'han pujat el sou?
Pues sí, noi, pues la sí. Vida és així.
Bueno, en fi, no sé com acabarem. Però jo,
bé,
sí,
no?
Jo sóc ara ja de regularitzar.
Quin
però
programa?
Ja dic, flexiblement, eh? No, no tots els pisos han de costar. No, perquè cada pis és diferent i cada un no paga el mateix d'IBI a una persona que tingui una casa de 500 metres quadrats que una que en tingui una de 20, m'entens? Mm. Aleshores, doncs, bueno, adaptar-ho una mica a les circumstàncies. Que, clar, és que estem parlant de governs, de gent que cobra molts, 100 i pico mil euros, han de tenir un intel·ligent, no?, que sàpiga aquestes coses. Ah, jo parlo des de la més absoluta ignorància, però se m'ocorreix que no pot ser que te'n vagis a llogar un pis, per exemple, a Vilafranca, al Penedès, un pis de 70 metres quadrats i et demanin 750 euros. Uh-huh. Si jo em fa l'efecte que què ha de cobrar la gent? Com podem demanar de mitja els dels lloguers a 700 euros i la gent i el salari mínim està a 1.080? Però de què has de viure? Se m'ocorreixen diverses coses, però no les diré aquí.
Mm. Doncs no les
diguis. Va, vinga, que queden 10 minutets,
va, tu. Va, vinga, doncs escolta, hi ha trucada telefònica,
molt
eh?
Molt bé.
Hola.
Hola.
Hola, què tal?
Què tal?
Bé, us estic escoltant cada dia, però bueno, avui em decideixo. Mira, això que esteu tocant, aquest tema de tot això, de que si et passa la ratlla, quan cobres més o quan cobres menys, o tot aquest tema que esteu tocant, mira, jo ara us explicaré. Jo, bueno, jo ara ja fa 7 o 8 anys que estic jubilada. Però jo vaig enganxar, jo era funcionari, vaig enganxar del 60 al 65, aquests 5 anys que eren el 2008-10, que hi va haver aquella crisi, doncs, bueno, quan va començar la crisi, que ens pagaven només una paga doble de les 14 pagues, només ens en pagaven, doncs, cobràvem 13, ens van baixar el sou, bueno, en fi, no.
No treien treien el 5% també, tu?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
nosaltres
sí.
També.
I les pobres, bueno, i una paga no la cobraven, no. Només cobràvem una, eh? Jo vaig estar, doncs, 5 anys sense cobrar una paga fins que em vaig jubilar. Ara ja, bueno, després ja ho van recuperar, no? Però ara ho tenen recuperat, per sort. Però llavors vaig estar 5 anys. Llavors, clar, doncs, ens havien quedat a deure una paga. Jo pensava, la veritat, que no la cobraria mai. Però, bueno, després, per allà, 67 o així, que feia ja 2 anys que m'havia, llavors, jubilat, van parlar que, bueno, que la pagarien de mica en mica, doncs. I cada any ens pagaven, doncs, com 500 euros un any, un altre any 600... d'una paga i, bueno, així. Però saps què passava? A sobre, que ens devien aquests calés, teòricament, no? Ens els devien. Doncs, llavors, com que ens passàvem la ratlleta aquesta i cobrava dues pagues, perquè cobrava la de pensionista i aquesta que em pagava la Generalitat, que era l'atrasat, doncs què passava? Que tota la paga que em pagaven a Hisenda. Així vaig estar 5 anys, cobrant les pagues.
Veus que bé?
O sigui que si tu deus calés, perquè aquests calés els sabien, perquè havíem treballat i no els van pagar, tu has de pagar interessos, no?
Sí, home, i tant.
Doncs aquí és la Generalitat, jo parlo. Llavors, en comptes de pagar interessos, com que ens passa, perquè el que cobrava, per exemple, la gent que treballava encara i ho va cobrar, quan ens ho cobraven, no els hi va passar això, perquè els hi afegien amb la seva nòmina i ja està, no? Però els que estàvem jubilats, que n'hi havia molts, no? No era jo sola, que hi havia molts, els que estaven jubilats, com que cobraven dues pagues, doncs una paga, la que ens devien, doncs quan arribava la declaració de renda, l'havia de pagar a Hisenda. Has vist?
Sí, no, que més val que els juguessis dit, ja us podeu posar la paga on us càpiga, que em donareu menys feina. Perquè al final has d'estar sempre alerta amb tot. Amb tot.
Però, bueno, alerta no, perquè jo cobrava, però després a la declaració de renda havia de pagar amb fi una ràbia. Això. I jo pensava, millor que no m'ho haguessin pagat.
Això és el que et deia, que ja els hi podies dir, mira, quedeu-vos a la paga i deixeu-me en pau, que a més bueno. No tindré un atac de ràbia.
Però imagina't quina manera de tractar-nos com a tontos, eh?
Sí, és el que deia jo.
Però, no, però una cosa, i no pots fer res, t'has d'aguantar i ja està.
Per això dic que és l'hora d'acceptar segons quines ajudes, millor dir, no, quédate-la l'ajuda, que no m'ajudis.
No ho van especificar, això que passaria amb la gent jubilada, amb els que treballaven, no, perquè representa que cobraven amb la nòmina i era una paga sola. Cobraven més i ja està. Sí. Però els que no, com que quan tens dues pagues, dues entrats, doncs mira, ens passàvem i havíem de pagar gent.
Com sempre, tot una mica miserable, sí.
Bueno, mira, una cosa que sabeu més, jo, la veritat, com que això em fa molta ràbia encara quan hi penso, mira, intento ja no pensar-hi, no?
No, i fas un exercici molt sa, que és almenys el de la pataleta, en programes com aquest, que mira, no serveix de gaire cosa, però com a mínim et quedes una mica més a gust.
Exacte, jo dic, això, doncs, ho van acordar, doncs, la Generalitat, o els polítics que manaven llavors, vull dir, encara manen ara, em sembla, els mateixos.
Amb els diners que els hi vam arribar a donar durant 6 o 7 anys, cada mes traient de la nòmina un 5%,
Exacte.
Que s'ho quedaven ells i no t'han tornat mai res.
Era per pagar l'ajuda als bancs, home.
No, i millor que no t'ho tornin, perquè si t'ho tornen et passarà això.
No, sí, exacte, no m'ho torni.
Bueno, almenys no, si t'ho tornessin ara a treballar no et passaria, o sigui que si t'ho tornen t'han de tornar amb els que jubilis.
Sí, això, mira, un bon consell, doncs, per tots aquells que estiguin allò al llindar, que si teniu ajudes pendents, que us les paguin quan encara cobreu nòmina, perquè si us les han de pagar quan esteu jubilats, malament.
La veritat, et quedes amb una cara d'aquelles de dius, joder,
sí, una ràbia. I després veus el que veus i la gent que es malgasta els diners.
I quines enganyifes, després el que sents a dir que el que cobren quan s'han jubilat tots aquests...
Ara, truqui al Parlament. Truqui al Parlament de Catalunya, que allà els funcionaris l'explicaran com fer això.
Fan ganes, quan sento tot això, doncs de no anar a votar, tant més.
Home, si a sobre de putejar-nos encara ens treuen el dret a poder votar, ja...
Bueno, tant que ha costat d'aconseguir... No me'l treuen, me'l trec jo mateixa.
Voteu en blanc.
No confio en ningú, la veritat.
El partit antitaurí, està.
No confio en ningú, ja, bueno, és igual.
No ho sé, tu...
Bueno, doncs era això.
Escolta,
Molt bé, moltes gràcies.
Encantats de rebre la teva trucada.
Passeu un bon dia, vinga. Igualment.
Adéu. Sí. Escolta, tu, que m'he assabentat que això de la construcció cada cop és més car i més luxós i més tot, Titular. Cocaïna convertida en ciment a l'Equador. Que no dona l'abast amb la droga confiscada. Tal com sona. Ojo al preu del ciment. O sigui, tu et fan una casa a l'Equador amb aquesta nova mescla per enganxar els totxos i penses, coi, aquesta casa val diners, Amigo, a lo millor hi ha algun procés per poder-la tornar a reconvertir.
Hola, que és el senyor Guzmán, sí, Chapo.
Sí.
Mira, Vergés, sí. De Vilafranca al Penedès, sí, que estic passant uns dies aquí i m'he comprat una casa.
Sí.
Que vols venir a veure...
Oh, i tant.
Si me l'han fet bé.
Sí.
Val, et deixo les claus i tu mateix. Ja em passaràs el sobre. Vinga, Chapo.
Les autoritats han comissat tanta cocaïna aquests últims anys que no la poden emmagatzemar i són dels primers a fer-la servir com a material de la construcció. Ojo, Les enormes quantitats de droga confiscades a l'Equador eren un problema i ara ja s'ha traduït en una mesura imaginativa. La cocaïna s'adapta perquè serveixi com a ciment per la construcció. Aquest nou i sorprenent material que s'obté a través d'un procés d'encapsulació és un mètode en què, segons expliquen, es polvoritzen els blocs de clorhidrat de cocaïna i la pasta de coca, una substància precursora de la droga. Llavors es barregen amb residus de vidre, medicaments caducats i derivats del petroli, i total, que tenim la primera narcocasa de la història.
Ah, això a l'Equador tu pots...
medicaments.
A l'Equador tu pots comprar...
Hosti, com s'incendia la casa.
Tu pots comprar perquè, bueno, això ja ho fa el govern i està controlant, no? Espanya no,
sí,
no.
Sí, sí.
Si us ho diuen, no us ho compreu, perquè us vindrà la Guàrdia Civil i us dirà que sou uns traficants i us dirà de tot. Seria una prova... per si en algun moment t'han d'inculpar d'algú.
Sí.
Però vaja viatge, no? Ara imagina que t'adorms amb el cap arrepenjat a la paret.
Home, i comences a esnifar.
Hòstia, la, passa la son per 15 dies.
És com allò de l'oralita, que vaja, és un mal exemple, perquè l'oralita ha causat molt de, molt de desgràcia, no? Però, clar, que es va desfent a poc a poc, es va desfent a poc a poc, i que a veure si passarà com l'oralita, que d'aquí uns anys aquestes cases aniran desprenent i desprendran cocaïna, medicaments...
Però, escolta, amb els diners que treguis...
I residus de vidre.
Ja, però amb els diners que treguis, jo penso que et podràs comprar un palau, eh?
Ah, home, sí, sí. Ah, ara sí. La gràcia seria establir el mètode per recuperar tot aquest material. Jo em faig una casa i em diuen, ah, sí, no, està fet amb ciment d'aquest. Hòstia, desmonto la casa.
Home, segur que hi haurà algú que s'inventarà desmuntar-la i tornar a recuperar la droga.
Exactament, el procés invers. Això ho ha explicat Pablo Ramírez, director d'investigació d'antidrogues de l'Equador. Ho ha comparat amb la incineració per aclarir i cremar una tona de pot trigar unes 12 hores. És a dir, que surt caríssim cremar la droga i que, en canvi, posar-la com a ciment es veu que, a més, crea una mescla molt compacta i fins i tot va molt bé per fer formigó, és a dir, allò, les parts més fortes de la casa.
Però surt més car cremar-me a mi.
Sí, clar. Ah.
Què val, sí, sí. Què val la merdeta de quilos aquests?
Pues un mogollon. Però es veu que allò de la droga també, que és que més o menys la cosa va per aquí. Hola. Doncs sí, el gran volum de droga que requisa la policia també supera la capacitat dels forns, que són els que incineren la droga, i això ho afirma Edmundo Mera, subsecretari de Control de Drogues del Ministeri de l'Interior. El nou mètode ajuda a alliberar espai als magatzems policials. Unes 83 tones de cocaïna esperen torn per ser encapsulades. És a dir, les encapsulen com si fossin tot justos, escolta, ja està. El mètode té el suport de l'Oficina de les Nacions Unides contra la droga i els delictes. Un cop el material es solidifica, diuen que el material és estable, impenetrable i dur, la qual cosa impedeix que la cocaïna es filtri, allò que dèiem, o bé es pugui recuperar, segons l'Organització de les Nacions Unides. Vull dir que aquesta imaginació que li posàvem nosaltres, ja això ja ho han pensat, eh?
Bueno, mira tu, això va molt bé, tu.
Eh? Per què?
Bueno, no sé, per exemple, un forn d'aquí se la pot comprar, una, sí, casa, però... una casa de coca.
Ja sé que la droga provoca moltes desgràcies i res més lluny que fer broma, eh? Bueno, però, home, escolta, jo m'imagino el que pot valdre aquesta,
sí,
casa.
Sí, home, fem una broma controlada. Ja sabem que la droga és una catàstrofe.
Sí, sí,
per tant,
sí, sí,
si hi troben una sortida, podem fer una broma controlada.
Home, està molt bé, eh? Totxos.
És que al final, si no podem fer cap broma i no podem parlar de res, jo em dedico al que jo m'havia d'haver dedicat, que és fer de capellà. Ja
està. Mira, no tenim temps, però potser demà et recuperaré una pregunta que Lluís Canut li feia al gol a gol del 1994 a Enríquez Negreira, que realment
vale, demà.
Ha estat segurament fins i tot bastant aclaridora de les coses.
Va, vinga.
Oh. Bueno.
Vinga, fins demà.
Adiós.
Adéu.